però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és que nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Consell de Mallorca, Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar, espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el teu Nadal, amb Miquel Àngel Ariza.
Hola, senyores i senyors, benvinguts en aquest programa especial de Nadal, avui segona festa, aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears. Avui mos acompanya en aquest especial la presidenta del govern de les Illes Balears, la Marga Provenç. Marga, com està? Benvinguda.
Hola, molt, molt bon dia i molt bon Nadal a tots.
Són les festes. Estem de ressaig avui en aquest moment que s'està mitjant aquesta entrevista.
Bé, avui és segona festa, que segona festa és molt nostra, eh? Molt,
sí, i és festa per tot.
Bueno, jo crec que sí, que enguany és una de les festes autonòmiques, per tant, jo crec que sí que és festa per tot.
Aquest programa l'han titulat El teu Nadal i és veritat que durant aquesta pròxima horeta que farem de xerrar, xerrarem un pot de tot, però tinc que començar per El teu Nadal. Com és El teu Nadal, presidenta?
Bé, la veritat que molt especial. Jo he de dir que jo m'agrada molt Nadal i que, a més, crec que de cada any m'agrada abans. De cada any muntes, ballem abans a casa nostra, s'abre tota sa decoració. I és un Nadal molt familiar. Per jo Nadal és família, per jo Nadal és fe, per jo Nadal és temps de pau, temps d'esperança també, i tens d'estar en sos meus i de compartir llargues xerrades al voltant d'una taula o de vora sa foganya.
Com compagina sa feina de presidenta, que ara precisament fora de micro xerràvem de sa gent que dus, dels dies que dus, ja fas un vol a les 9 de matí, arribes en el consolat de Mat, esperen 4 reunions, arriben al vespre... No sé com se pot conciliar el que m'has anomenat tant és fe, que és molt guapo, família, i Nadal. O sigui, no sé com una presidenta amb una agenda com se que avui mateix ha pogut percebre en primera persona pot conciliar això.
A veure, jo crec que és Nadal aturar amb tots una mica, vol dir, és vera que jo
bueno, vull... Bueno, si l'avui és una aturada, que vengui Déu a veure com és quan és en marxa.
Jo vull tenir un record per tota la gent que fa feina durant el Nadal, per tota la gent que no pot conciliar durant el Nadal, des de personal sanitari, de tots els metges que, a més, estan en reivindicacions justes amb aquestes vagues que han fet recentment, tots els cossos i forces de seguretat, tot el personal de neteja, és a dir, tota la gent que mos cuida i que mos cura, no? També tota la gent dels comerços que mos atén, del sector de la restauració, del sector de l'hostaleria, hi ha molta gent que fa feina i que fa molta feina per Nadal i jo crec que els hi hem d'agrair també, no? Aquest compromís i aquest esforç i que sempre hi siguin. Jo, és vera que jo tinc la sort de lo que són els dies de Nadal poder aturar, el manco poder aturar una mica i poder fer aquesta conciliació, sobretot poder recuperar temps també que tal vegada durant la resta de l'any se fa una mica més, més complicat, no tant en sos meu fills, que al cap i a la fi els veig més o manco cada dia, però sí en sos meus predins. Jo sempre dic, jo tinc la sort de tenir dos predins encara, no?
Tens els predins viu,
dos, sí. Un padrí, el meu padrí i la meva padrina paterns. Tots dos ja han superat els 90 anys, però tinc la sort d'encara poder compartir precisament aquest dia de segona festa, que és per això que estan nostres, la segona festa la faig en sos predins. I de poder veure els amics, són dies de tornar a Campos. Jo no concep el vespre de Nadal, la nit de Nadal, sense les matines de Campos. Vol dir, m'apareixeria no anar a matines o no anar a Campos, m'apareixeria que no ha passat Nadal, no? Per tant, per això el Nadal comença el dia de les matines. A més, comença també en sos assajos ja, perquè jo quan era petita solia participar a ses matines.
Ah, sí?
Sí, i després de joveneta solia ajudar a l'organització, per tant, per jo és de matí, de ses matines ja és especial, i ara participa la meva filla. I per tant ja és de
quina
matí.
Quina edat té, sa nina?
3 anys.
Ja participa?
Ja fa d'angelet, és el segon any que fa d'angelet. Un angelet un poc dimonió, però...
Què dies són angelets?
I per tant, per jo és Nadal és tradició i és allò que repeteixes durant cada any i que per molts d'anys ho puguem repetir.
Políticament parlant, com podem fer aquesta mescla, aquesta simbiosi Nadal, persona amarga, persona política? Mhm.
A veure, jo tenc molt clar, evidentment, que...
Perquè amb això t'ho vull dir perquè, bàsicament, el Chapet no pot desconnectar de tot. Ets presidenta del govern de les Illes Balears, vull dir...
Sí, mai acabes de desconnectar, no? És complicat de desconnectar, però sí que hi ha moments, i sí que hi ha moments... Jo no concep tampoc estar en el sopar de Nadal amb ma mare, amb els meus cosins i estar pendent del mòbil, no? Hi ha moments que desconnectes. Lo que tal vegada és una mica més difícil, perquè això és com el futbol, no? Que tots duim un seleccionador de dins, i la política també, tothom opina, tothom... Per tant, a vegades sí que he de posar un pot de fre en els altres, eh?
Sí, perquè jo t'anava a demanar ara, dic, de què xerraves el dia de sopar de Nadal? De què se xerra?
Pues, a moltes cares se xerra de política, no?
O
d'actualitat. A casa nostra també. A casa nostra també, i és vera que jo intent posar freno qual que pic. I sa manera...
Bueno,
sa manera és... Jo a vegades ho vaig de fer amb humor i amb ironia, evidentment. I és que quan me demanen o treuen un tema de política, jo trec un tema de sa feina dels meus cosins, per exemple, de la meva germana. Me diuen, és que això és feina, normalment de xerrar de feina. Dic, ja, és que...
I lo meu què és?
També.
Exacte.
Però bé, ho feim sense bregues, que crec que és lo important, i crec que hauria de ser la tònica de totes les cases, que la política no la deixem que se fiqui també, sobretot en un moment de tanta polarització, que jo crec que és preocupant, crec que és dolent, un moment de tanta crispació en molts ambients, no deixem que això també se segui a la taula de Nadal i posem també tots un poc de pausa.
No? Ton pare i ta mare... Anem a començar a xerrar un poc de què tens que ha passat d'ençà que ets presidenta, que han passat ja 2 anys
i mig.
Ja sí. Passes temps volant. Ton pare i ta mare, com ho duen? Com han passat aquests 2 anys i mig a nivell familiar d'ençà que ets presidenta?
Bé, mon pare i mon mare tal vegada són les persones que en xerran manco de
què
política.
Dius?
Sí. No me solen treure molt de tema ni me solen demanar molt.
Ni m'ha vist així, o trob això d'això, això d'això...
Qualque pic sí, però no és el més habitual a les nostres converses, gràcies a Déu, també. I ho duen bé, amb molta tranquil·litat i molta normalitat. Imagina que si la pregunta els hi fessis a ells, la resposta seria distinta. Imagina que si la pregunta els hi fessis a ells, probablement, molt possiblement, espero que te diguessin que estan orgullosos. Jo el dia de la meva presa de possessió, no?, com a presidenta, que és un d'aquests moments que evidentment que te marquen per tota la vida, els vaig voler agrair l'educació, l'esforç, l'exigència que sempre han tingut en jo. Mon pare i ma mare són treballadors que sempre m'han exigit molt i que sempre han valorat molt l'educació com a la millor herència per deixar-me, i això els hi vaig voler agrair i els hi vaig dir: espero que estigueu una mica orgullosos, o que estigueu orgullosos d'aquests 4 anys que mos venen per davant a tots. Jo espero que estiguin orgullosos, però imagino que si els hi demanasses també tranquil·lament, també te dirien que tant de bo me dediques a una altra cosa.
També.
Sí, crec que sí.
Home, no hi ha moments... d'on són moments agradosos a dins aquests 2 anys que hem viscut. I tu ets tan feliç com antes, o més? De la presidenta. Bé, posem en context. Jo vaig tenir l'oportunitat, i no m'acabaven els diners per contar-ho, el dia que vas guanyar les eleccions, de poder xerrar-te per telèfon i donar-te la nora bona. D'aquella amarga, d'aquell dia en què jo te vaig donar la nora bona, de la manera que mos ho van donar de més, tan emotiva, a la amarga d'avui en dia, ha canviat molt?
Sí, ha canviat. Si me demanes per felicitat... Jo procuro ser feliç sempre i cada dia. I de veres, i perquè crec que sobretot som una afortunada de, una, poder-me dedicar a allò que m'agrada, i dos, tenir la confiança dels ciutadans de la meva terra per ser durant 4 anys la seva presidenta. Vol dir, jo això m'ho agafo amb molta humilitat, amb molt d'agraïment, però sobretot molt conscient de lo afortunada que som. I
perdona que t'hi, va ser bo de país, això, en el seu moment?
Bé, jo me va passar que els primers dies hi havia molta de gent que pel carrer me donava la nora bona, m'ha de confiar en tu, tal... I els primers dies és com un cúmul d'emocions. Havien estat uns anys molt durs a l'oposició, amb la campanya electoral molt dura, després unes negociacions també per formar govern molt dures, i jo record que els primers dies, quan la gent mos donava la nora bona, perquè molts pits anaven a la Bala de Palma, amb en Llorenç, amb altra gent del meu equip, els donaven les gràcies i jo plorava. Vol dir, jo m'emocionava a cada passa, no? Perquè crec que prenia consciència...
Amollaves, també.
I prenies consciència de la il·lusió i la confiança depositada per gent que no te coneix damunt tu. Per tant, això és un pes de la responsabilitat molt gran que intent no defraudar. Jo sé que hi ha coses que surten més bé, coses que no, coses que la gent voldria que se fessin més ràpid o d'una altra manera, gent que està més contenta, gent que no ho està, i això és democràcia, i això és la salut democràtica i la llibertat i la normalitat, no? Però... Jo, per exemple, i vaig repetir moltes vegades, perquè per jo és molt important el compliment de la paraula donada. Per jo, fer el que vaig dir que faria abans de ser presidenta és el més important. I evidentment, som la mateixa persona, tal vegada més madura, tal vegada més conscient de la responsabilitat, més conscient dels reptes, més conscient dels problemes de la comunitat, de la complexitat d'aquests reptes o d'aquests problemes, però... en la mateixa il·lusió que el dia que vàrem guanyar les eleccions.
Quan toques poder, és mal de manejar o el temps vol de fer, és comandar? Així,
no.
Quan sona la paraula?
A veure, jo crec que depèn de la persona i depèn del caràcter, no? Jo no me veig a jo mateixa com una persona que tingui un poder per exercir, així com podrien concebre el poder. No, jo sé que tinc capacitat de prendre decisions i que prens decisions a cada moment, i cada dia prens decisions. Capacitat d'influir en la vida de les persones, en les decisions que tu prens, capacitat de fer realitat projectes, per això jo dic que som una afortunada, capacitat de transformar unes illes en les que crec profundament. És a dir, jo crec I això és el motor del meu dia a dia, en la capacitat d'aquesta terra i de la seva gent, profundament. Vol dir, jo n'estic molt orgullosa. Jo estic molt orgullosa d'aquestes illes. No tinc cap complex d'inferioritat en cap altra comunitat autònoma ni en cap altra regió d'arreu del món. I quan t'ho creus, i quan creus en la nostra capacitat, passen coses grans. Ara, per exemple, hem aprovat un dictamen per unanimitat a la Unió Europea, de totes les regions europees, de totes les formacions polítiques d'Europa, un dictamen redactat aquí a les Illes Balears, liderat, presentat, defensat, i que marcarà el futur del turisme sostenible a tota la Unió Europea. I ho vam fer nosaltres, i ho vam fer perquè han cregut en el nostre potencial, en la nostra capacitat d'influir, de liderar. Jo dic sempre una cosa, no? Jo crec que som unes illes que no hem nascut per mirar. No hem nascut per mirar el que passa. Som unes illes que hem nascut per liderar i per ser protagonistes, no? I jo els vull donar aquest protagonisme, no a jo, sinó en el potencial que tenen aquestes illes. Jo me toca liderar-ho i posar la maquinària en marxa. Però aquestes illes tenen un potencial enorme. I per això el poder és això, la capacitat de treure tot el bo que tenen aquestes illes.
Han passat dos anys i mig, i amb aquests dos anys i mig has pogut fer, com tu deies, la realitat del canvi i la realitat de la paraula donada. Però n'estàs contenta?
Sí, evidentment, no és autocomplença, ni és tampoc de dir han acabat les feines, ni tot està a la perfecció. No, jo som molt autocrítica i jo, els polítics, el manco jo, no visc un altre món. I jo sé de gent del meu entorn que té problemes per accedir a un habitatge. O que li pugen el lloguer i té problemes per pagar el lloguer. O que se voldria canviar de casa perquè vol ampliar família. Jo tinc gent del meu entorn que abans xerràvem de conciliar, que conciliar és una quimera. I que tal vegada li agradaria tenir més fills i no en té precisament per la conciliació. O jo tinc gent del meu entorn que està esperant una cita amb un metge. Vol dir, jo els problemes en som molt conscient i m'afecten com afecten a tothom.
Ets conscient de la realitat.
Per tant,
no
jo sé
una bimbolla.
Que han canviat el rumb de la política d'habitatge, que els fruits, tot i que són lents, arribaran, perquè sé, i així mos avalen també tots els experts, que les reformes legislatives que han fet, que la reducció de burocràcia, que posar més sol a disposició, que començar en el 2026 més de 1.000 habitatges públics, una cosa que no s'ha fet mai, és bo i els resultats arribaran, però m'agradaria que fossin més ràpids, clar que sí, m'agradaria que l'administració pública fos molt més ràpida, no? M'agradaria haver tingut uns ciments sobre els que començar a construir una política d'habitatge i no començar en sots ciments, com que són les normes i que els canvis legislatius. Ja som conscient que hem reduït les llistes d'espera en comparació com els de vàrem trobant, som molt conscients de que els hem reduïdes i que tenim unes llistes d'espera per davall de la mitjana espanyola, que en un context de manca de professionals sanitaris hem aconseguit la contractació de més de 1.000 nous professionals sanitaris en dos anys. I estic satisfeta d'això, però som conscients que el camí ha començat, però que falta moltíssim.
A més, has trobat una administració que feia molt d'anys que no feia grans inversions. I has apostat per el que un polític, i jo en som molt conscient d'això, un polític no aposta, són inversions
a llarg termini.
Això no dona vots, desgraciadament. No dona vots, no. I tu ja has apostat
per... De fet,
per...
te'n pot llevar qualcun, no? Perquè, sí. Perquè totes les infraestructures, evidentment, generen molèsties i a vegades és mal de fer pensar en el llarg termini, no?
Però has dit que t'era igual i has tirat endavant? Es sí. Tren...
Sí, perquè...
Els habitatges no se fan en un dia...
No, nosaltres som una comunitat autònoma que han crescut com cap altra els darrers 10 anys, no? I jo, és un dels temes que jo he volgut posar damunt la taula. Mira, jo vaig dir al meu equip, no som capaços, no serem capaços, com ningú, d'en 4 anys resoldre tots els problemes. El que no vull és que hi hagi més problemes amagats dins un calaix que agafin floridura. Per tant, el primer any i mig de legislatura vàrem xerrar de saturació turística. Vàrem xerrar que s'havia romput aquest equilibri entre l'arribada de turistes i residents. Vàrem xerrar de límits, no des de l'oposició, que és el que fan alguns i és el fàcil, sinó des del govern. I vàrem iniciar un procés participatiu per fer una transformació del model econòmic. Un procés participatiu que està en marxa, que s'estan desenvolupant gairebé cada setmana taules de debat, que estan debatent en aquests moments més de 544 propostes nascudes de més de 100 entitats i també de ciutadans anònims que amb una plataforma participativa ens varen fer arribar propostes. El segon any de legislatura vàrem dir molt bé, estem en la transformació del model econòmic, però hi ha un altre tema que n'hem de parlar també i és el creixement demogràfic desbocat de la nostra comunitat autònoma. Molt vinculat en el model econòmic, un model molt intensiu en mà d'obra, molt vinculat també a que som una terra d'oportunitats, una terra de benestar, amb un creixement econòmic per damunt de la mitjana espanyola, per damunt de la mitjana europea, però que genera una sèrie de tensions, sobretot en els serveis públics i les infraestructures, i molt vinculat també en aquesta porta d'entrada de tota Europa que ens han convertit en la immigració irregular. No? Aquest és el diagnòstic, però és que aquest diagnòstic s'ha agreujat precisament per el que jo deia abans, per amagar-ho dins un calaix. No? Fa... moltes legislatures quan hi ha una aposta per la inversió en infraestructures públiques. Mentre creixia...
Això era el que te demanava.
Creixia el número de turistes, o creix el número de turistes, com creix a tota Europa, però a més creix el número de residents. Per tant, hi ha una tormenta perfecta. Si tu no fas inversió en carreteres, en línies de tren, de metro, en transport públic...
Depuradores.
I tens més cotxes...
Problemes.
No només dels turistes, dels residents, és normal que hi hagi embossos a les carreteres. Si tu, en un any i mig, tens 20.000 noves targetes sanitàries i no fas una inversió en infraestructures sanitàries en nous centres de salut, tens un centre de salut que no responen als paràmetres de qualitat que hauríem de tenir a les Illes Balears. Si cada any som de les poques comunitats autònomes que creixem en nombre d'estudiants i no hi ha un pla d'infraestructures educatives, pot ser que siguis molt defensor de l'educació pública, però la realitat és que tens els centres educatius que caben literalment.
I tot això tenint noves per Pallaró.
I què vàrem fer nosaltres? Vàrem prioritzar les inversions en diferents fons, en plurianuals, evidentment, perquè no hi ha capacitat ja no d'invertir, sinó de construir totes aquestes infraestructures amb depuradores, que deies tu abans. Som unes illes que patim més que altres indrets els efectes del canvi climàtic, els efectes de que cada vegada plou manco, però les darreres depuradores o desaladores tenen 20 anys. Per tant, han fet un pla, el pla Illes en Transformació. Són 3.800 milions d'euros d'inversió pública els propers anys. Per exemple, amb infraestructures educatives són 600 milions d'euros en noves escoles, en noves escoletes, en nous instituts, en reforma dels actuals els propers 10 anys. No? Però són una realitat, vol dir, hem posat moltíssimes primeres pedres. Hi ha centres de salut, recordes de Caimari, que era un centre de salut reivindicat de fa 15 o 20 anys, varen posar la primera pedra, ja l'hem inaugurat, ja els lots que van... Perdó, centre educatiu, no centre de salut, que van en el centre educatiu, que varen començar l'escola el mes de setembre. El centre de salut de Formentera, també una reivindicació històrica, les noves depuradores, el tren... Quants d'any fa que no s'invertia en tren en aquesta comunitat? Tenim el projecte del tren fins a Llucmajor en marxa, ja ha passat els primers tràmits. Tenim també el projecte de la perllongació del tren de la Pobla fins al Cudi. Vàrem impulsar, perquè està el projecte mig aturat, aquesta perllongació del metro fins a Esparbit. També ja se va poder inaugurar i tenim altres projectes damunt la taula, però és una inversió que nosaltres hem de començar, i jo tinc molt clar que l'hem de començar nosaltres, i que n'hi ha moltes que no sabem qui els acabarà, sabem quan, però no sabem qui, perquè evidentment hi haurà una o dues eleccions per mig. Tenim, per exemple, ara que estem aquí de vora, el pla de transformació d'esport de Palma, perquè Esport de Palma, que jo crec que és un dels més vells del Mediterrani, el puguin gaudir els ciutadans, els residents, podeu obrir el port a la ciutat.
Estàs fent inversions a 10-15 anys vista.
Exacte. Exacte.
Amb les conseqüències que saps que políticament ha durat això.
Sí, sí. I sense saber, evidentment, qui els inaugurarà i qui tindrà la cinta, no? Però és que jo estic convençuda que és el que ens demanen els ciutadans. Vol dir, els ciutadans, tota la gent que ens escolta ara, sap que estem a punt d'acabar el 2025, a punt de començar el 2026, tenen els seus projectes per ells, pels seus fills, per les seves famílies, i quan s'acabi el 2026 començarà el 2027. La gent no compta la vida en períodes de 4 anys. Només nosaltres, el primer any de legislatura, el segon, quan està l'oposició, només som els polítics. Per tant, tu no pots fragmentar les inversions o la transformació d'un territori que, insisteix, té un potencial enorme en 4 anys.
Perdona que te talli, mana, els polítics mos teniu acostumats a precisament a fer el que acabes de dir que no vols fer, que pensàssim en 4 anys.
Totalment. Per això és important no només planificar les infraestructures, sinó cercar el consens més enllà d'una legislatura, no? I per això tenim un consens en la transformació del model turístic, que ara, a més, és exemple a Europa, un consens amb més de 100 entitats, amb persones amb interessos legítims i contraposats moltes vegades. Però hi ha un consens de que el moment és ara. Hi ha un full de ruta fet pel professor Toni Riera amb tota una sèrie d'indicadors del World Economic Forum. Hi ha un diagnòstic que no tenia, no se tenia abans, però que no té cap altra regió. Hi ha un camí iniciat. I llavors, un altre gran consens, hi ha un pacte per la salut. Vol dir, si hi ha una cosa que ens hauria d'importar a tots i que passi per damunt legislatures i per damunt colors polítics, és la salut. Hi ha un pacte per la salut també firmat en col·legis professionals, amb sindicats, amb universitats, amb societats científiques, és a dir, amb associacions de pacients, és a dir, tothom que té quelcom que dir a dins de salut. Hi ha un pacte per la salut que no s'havia aconseguit mai, també signat, que mos indica el full de ruta, evidentment, més enllà d'una legislatura. I crec que hauríem de ser capaços, per això jo criticava abans aquesta situació de crispació, que tots hi col·laboram en qualque moment donat, però hauríem de ser capaços d'arribar a altres grans pactes.
I ja tens clar de quina manera vendràs en els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears la paraula donada quan estiguis en temporada d'eleccions? Perquè hauràs fet moltes de coses que no se podran tocar. Mhm. Encara. I això serà nou per ciutadans i ciutadanes. No. Estem acostumats a que el polític faci coses i els puguin tocar. I llavors hi havia aquella febre d'inaugurera loca
el darrer
dos mesos. I això no ho podràs fer.
A veure, hi ha moltes coses que
n'hi ha que sí,
que se podran
n'hi ha que
tocar.
Sí, sí.
Jo sempre dic una cosa que podran tocar és la butxaca, vol dir, hem estudiat 900 milions d'euros amb imposts en els ciutadans, amb imposts a les famílies, a les rendes mitjanes, als treballadors. Hi havia l'impost a la mort, que s'ha de, no? Una persona que tota la vida has pagat els teus imposts, les teves contribucions, i que a l'hora de morir-te encara has de passar pena per veure si els teus fills, els teus nets ho podran pagar, no?
Que n'hi ha que ho volen tornar a posar.
Això, sí, n'hi ha que ho volen tornar a posar, i jo els l'ha pergut que el manco ho diguin públicament i que la gent ho sàpiga, perquè d'aquesta reducció d'impost, a part de que el 90% dels beneficiats són herències inferiors a 1 milió d'euros, per tant, és un mite això de que sigui un impost de gran fortuna. Jo sempre dic que les grans fortunes tenen altres mecanismes per pagar menys imposts, no? És que no tenim altres mecanismes, som les famílies d'aquí, les famílies de tota la vida que has vist com a casa teva, han fet feina de sol a sol per poder-te deixar un trosset a fora vila o una casa en el poble. Això és el més habitual, i són precisament aquestes que s'han beneficiat d'aquesta rebaixa d'imposts. I d'aquestes n'hi ha de dretes i n'hi ha d'esquerres, evidentment. Se mor mos igual a tots, no? Per tant, sí que hi haurà coses que se podran tocar. La política fiscal per nosaltres era important, la reducció de traves, la reducció de burocràcia també són coses, tot i que aquí queda encara moltíssim per fer, però que se podran tocar. I després aquests centres de salut, aquests centres educatius, n'hi haurà moltes que no, però com fer comptes a fer-ho? Pues donant cara. Nosaltres vàrem presentar a la quota de la legislatura aquest estiu, quan va fer 2 anys de legislatura, un balanç objectiu en tota una sèrie d'indicadors. Ho vàrem entregar en els mitjans de comunicació en els ciutadans que ho volen consultar i poden veure del nostre programa de govern, en com el vàrem presentar a les eleccions, que el 90% d'aquest programa a 2 anys de legislatura està o fet o iniciat, perquè evidentment hi ha coses que duren 4 anys, no? I després, del pla d'infraestructures d'illes en transformació, també ho podran veure municipi per municipi. Tu pots entrar en el teu municipi i veure què és el que invertirà el govern i quins terminis té el govern per invertir en el teu municipi.
Ara que estem en unes dates aquest Nadal, que aquest any allà on fem balanços, miram què han fet i què no han fet, de què estàs més orgullosa d'aquest any 2025? Quin repte has tingut que diguis jo que aquest 2025 estic orgullosa d'això en concret?
Bueno, de moltes coses, diria jo. Estic molt orgullosa, per exemple, bé, de l'any passat i d'enguany, de que els malalts d'ELA tinguin una ajuda pionera en aquesta comunitat, pionera en tot l'estat. Són de...
S'està termodat, sí, ara.
Sí, perquè són d'aquells moments que t'endús per sempre. Jo d'això n'estic molt orgullosa. Estic molt orgullosa també de que tindrem la primera promoció d'alumnes excel·lents de quart d'ESO, que dia 3 de gener, els hi falta res, se'n van 3 mesos a Irlanda, totalment becats, en totes les despeses cobertes per govern, volguent reconèixer, volguent donar-los un premi a ser forts, donar-los una oportunitat que abans està a l'abast de qui ho podia pagar i que ara pues, està a l'abast de setmana aquests primers 25 estudiants a Irlanda, 3 mesos, i d'això, que a més fa un parell de setmanes vaig tenir la oportunitat de poder xerrar amb ells, de poder-los escoltar, de saber com s'han esforçat, de saber que molts és una oportunitat que no s'havien pogut plantejar. D'això també n'estic molt orgullosa.
T'he de fer la pregunta al revés, perquè si no seria una entrevista massa massatge i no he de ser i se creu de la moneda. De què no estàs contenta?
De renou. D'abans, de com tots en qualque moment contribuïm en aquesta polarització,
en
aquesta crispació. Evidentment, tots. Tots els polítics. No estic contenta de renou, no estic contenta, evidentment, tot i que, bueno, parell que això entra dins la normalitat del govern d'Espanya, no estic contenta de no tenir un pressupost. No estic contenta de no haver estat capaç de treure, tot i que els darrers van ser més de juliol, que encara entra dins enguany, de treure uns pressupost que jo crec que són bons per l'any que ve. No n'estic contenta. No estic contenta de que...
Però trobes que has fet tot allò que hi podries fer per treure'l dos?
A veure...
No depenia de tu...
Sempre pots fer més, evidentment, però és que quan no depèn de tu ni de les persones amb les que estàs parlant, sí, doncs és que estàs vicepresident parlant, que és que endur les negociacions és molt complicat. Vol dir, quan no depèn de voler... de la manera legítima que té cada formació política, no? Però de posar en el centre de la negociació el ciutadà de les Illes Balears, sinó que depèn d'estratègies nacionals i de que depèn de si hi ha unes eleccions a Extremadura i que depèn de si hi ha una investigació per corrupció i, per tant, hem de fer això, hem de fer allò altre. Bé, quan depèn d'altres estratègies que no, de més hospitals, de menys llistes d'espera, de més centres de salut, de més metro, és complicat perquè tu tens els elements que tens per negociar, però evidentment no n'estic orgullosa.
I te faré una pregunta que t'agrairia que m'ho contestessis en total sinceritat, perquè és un rumor que a més en els periodistes ens encanta la rumorologia que ha circulat, i vull saber si la Marga Proens, com a Marga Proens, tant a nivell personal com a nivell polític, ho ha pensat. T'ha passat per cap en qualsevol moment convocar eleccions? M'ha baixat la mirada i a mi ja m'hi rigut. Ho dic per si que m'ho escolta i no veu la reacció.
Veure, sempre tens, quan estàs en un govern en minoria, sempre tens tot l'escenari damunt la taula.
Tu ja has tingut. Tu confesses que has tingut l'escenari
damunt la taula. Els atens sempre. Els atens sempre damunt la taula, tots. I jo sempre, en tots els escenaris damunt la taula, sempre m'he fet jo i en el meu equip més proper la mateixa pregunta. Podem seguir governant? Podem seguir complint en la paraula donada i en el programa electoral, que és molt més que aprovar lleis. Que aprovar lleis és molt important. Jo no seré com en Pedro Sánchez, que va dir que se pot governar sense el Congrés. No? Jo crec que el Parlament forma part d'aquesta separació de poders i que el Parlament és on està representat el ciutadà de les Illes Balears i que és molt important. Eh? Però governar va molt més enllà. Aquest pla que té aquest pla Illes en Transformació no necessita de cap llei. Podem seguir governant? I la resposta en cada moment ha estat que sí. No només perquè hi ha coses que no depenen del Parlament i que jo crec que són necessaris i que els ciutadans m'ho varen votar per això, sinó per consolidar coses que ja estan aprovades i també per aprovar lleis en el Parlament. Vol dir, és vera, no hem aprovat, no hem pogut aprovar un sostre de despesa que es faci imprescindible per aprovar un pressupost, però sí que tenim un acord amb vots per aprovar un decret de projectes estratègics, un decret d'acceleració d'inversions que va molt relacionat amb allò que davant jo, de la transformació del model, d'apostar per altres sectors, de reduir burocràcia, de reduir paperassa, de beneficiar els ciutadans de les Illes Balears. Per tant, hi ha un acord i podem aprovar-lo. Per tant, no hi ha un bloqueig a secció de govern, no?
Si fos aquest bloqueig, seria otro cantar.
Bueno, tornaríem a valorar tots els escenaris, però estem negociant una llei agrària amb Vox també, que jo crec que és un dels pilars fonamentals del nostre programa de govern que encara no han complit, una llei que cregui en els pagesos, que doni oportunitats en els pagesos, en els ramaders, perquè visquin de la seva feina, no? Que és el que m'ho demanen, que doni una visió de l'agricultura moderna, és una llei consensuada en tot el sector, i que jo crec que és important aprovar-la. Vol dir, tenim altres projectes legislatius que jo confio en treure-los, per tant, hi continua havent acció de govern, hi continua amb un govern en minoria i format únic exclusivament pel Partit Popular, com des de principi de legislatura. Per tant,
cal
dins
recordar
el govern,
que és el que tu vas voler.
Que és el que jo vaig voler.
No, vull dir, l'opció que hi havia damunt la taula era un pacte a dos partits, i tu t'hi vas anar allà, vas voler un govern en minoria. Avui seria una majoria si hagués cedit.
Bueno, no, perquè les altres comunitats autònomes després vots va rompre literalment. És el que jo vaig voler, perquè jo crec que és el que donava, i jo crec que el temps m'ha donat la raó, que per molt que hi hagués renou entre partits polítics en el Parlament, el que és el govern, el que és l'executiu, no hauria cap crisi en el govern, no? Vol dir, l'executiu, tots els meus consells, les meves conselleres, tenen un full de ruta, una agenda clara, i no se desmadren ni se desbaraten per el que pugui passar o no en el Parlament. Vol dir, el que és l'excepció de l'executiu ha estat sempre un símbol d'estabilitat i de tranquil·litat i de normalitat, i així ha estat. Però no només és que jo ho volgués perquè cregués que era la millor fórmula, és que crec que era la lectura correcta de resultats electorals, de lo que varen triar els ciutadans. Vol dir, els ciutadans que varen triar? Que el Partit Popular, en solitari, tingués més escons que tota l'esquerra junta, per tant, que mos bastàs una abstenció en aquest cas de la seva força política. I jo crec que la lectura correcta era has d'intentar formar un govern en solitari, que és el que els ciutadans, la responsabilitat que t'han donat els ciutadans, els números varen ser aquests, no?
No va ser fàcil.
No va ser fàcil i no va estar, i un govern en minoria no és fàcil, no? Però tampoc no faig la lectura que fan alguns, jo crec que més d'impostura que llavors per darrere, de dir, han d'aïllar la tercera força política, vol dir, vots va tenir més de 60.000 votants, que jo tots i cada un d'aquests 60.000 votants mereixen tot el meu respecte, i la lectura de les urnes tampoc no vas a donar una majoria absoluta. Va ser, te deix governar en solitari, però has de pactar. I amb qui has de pactar és amb vots, que és la tercera força, sobretot perquè la resta de partits no només hi ha més distància ideològica, que amb vots també n'hi ha en molt de temes, sinó que la resta de partits no volien canvi i que dos anys després de les eleccions continuen en les mateixes polítiques, que no és que jo m'agradi no me deixin d'agradar, és que els ciutadans varen castigar a les urnes. Per tant, si tu no has fet propòsit d'esmena i les mateixes receptes són les que els ciutadans varen dir no volem que aquestes receptes m'ho governin més, però jo seria trair la voluntat dels ciutadans a accedir a segons quines peticions.
Tu no estàs contenta dels ciutadans que te van posar en el govern? Vull dir amb això. Enllaçant amb la frase que m'has dit anteriorment, me van posar a governar en minoria. Els retreus que te posessin a governar en minoria o va deixar satisfeta? No. Òbviament, un està més satisfet si li donen majoria absoluta. Però...
No, satisfeta... més que satisfeta, però sobretot immensament agraïda. I nosaltres veníem de 8 anys d'oposició.
Molt llarg.
I veníem d'un govern que havia fet lo impossible per seguir governant. Amb la repartidora en marxa del darrer any, sobretot. I amb unes enquestes que no confiaven en nosaltres, vol dir, les enquestes, i jo, personalment, me vaig sentir sempre molt menys tinguda per part de l'anterior presidenta, vol dir, no me considerava ni rival a tenir en compte, no? Molt menys tinguda, per tant, jo crec que molta de gent no me coneixia, no coneixia quin seria el meu equip, fa 8 anys que no estàvem, quina seria la nostra capacitat de gestió... Hi havia gent, jo en som molt conscient, que m'ava sense experiència, que m'ava jove.
Nova,
per tant, jo crec que tenint en compte totes les circumstàncies, va ser un resultat molt generós per part dels ciutadans i que ara som millor presidenta que fa 2 anys, sens dubte.
Quan te pilles a Esquerra ara, quina sensació tens? Però? Perquè hem parlat de que quan vas fer el discurs d'investidura, la gent t'aturava, tu t'emocionaves, etc. Però i ara, passat 2 anys i mig, què te diu la gent quan te pilles a Esquerra?
Bueno, jo també estic molt agraïda, una estimació immensa. És meravellós. Vol dir, veure el feedback, la gent te compta els problemes. Jo sempre m'aturaré, faci el que faci, per xerrar amb la gent. Vol dir, jo la gent no me molesta ni m'ha molestat mai. Ni la gent que t'agraeix qualque cosa, ni la gent que té una reivindicació o qualque queixa. I, de fet, no només he après que la gent no entén de legislatures, sinó tampoc d'institucions. I la gent me coneix a jo i me demana coses, evidentment, que són de l'Ajuntament de Palma, per exemple. Tenc qualque anècdota, fins i tot, fent la compra dins el supermercat. I la gent te diu que necessito un contenedors nous. Trobes que jo he d'explicar que això no és competència, que la gent no li importa.
No, tu has de dir...
Jo dic, escolt, demans la direcció i criden el balde de Palma.
Sí,
evidentment. Evidentment, perquè m'han demanat a jo. Si tornen al súper i m'ha de trobar aquesta senyora, m'ha de poder dir que té els contenedors bé, no? Per tant, tot el que està en la meva mà m'intent transmetre a les altres institucions.
M'ha causat curiositat de saber com ets. Quan sona el telèfon d'un conseller o consellera o director general o directora general i surt el nom de Marga Proens, com creus que reaccionen ells? Amb por? Amb això no. T'estic demanant com ets, eh?
No.
A veure si ets dura, si ets...
Amb por no. Jo som poc de telefonar. són molt més de missatges, perquè no sé que sigui una cosa urgent, jo entenc que el conseller, que el director general pot estar amb altres coses, per tant jo envio un missatge i ja
m'ho contesta. Ja.
Jo crec que ja som d'aquesta generació que el de telefonar hem perdut una mica, no?
Sí.
Així que sí, si telefon, imagina que sí que deuen dir...
Què vols, dona?
Què hi ha avui, eh? Què hi ha? Perquè deu ser una cosa urgent que necessita una resposta immediata, però som més de telefonar o d'àudios. Tenc qualque conseller que no fa àudios, que fa podcasts... Que més, sempre li dic, jo quan rep un àudio teu...
Poden fitxar i vendre.
Tenc temps de... si estic dinant, tenc temps de jo dint, amb allò que xerra, i després li vaig contestant. A més, com que li deim tots, vol dir que ja s'ha guanyat sa fama.
Ja necessit saber qui és.
Menci m'endevines.
No, ho és Antoni Costa.
No, Antoni és executiu.
No, dona'm una altra pista.
És un home...
Mateo...
Idò.
Mateo. És que és molt gros.
Sí, ell te pot fer àudios de 7 minuts o 8, perfectament, vol dir, és que...
I poses per una, per dos, per...
Sí, per dos, evidentment... però són més d'enviar-nos whatsapps, perquè te permeten també pensar més, jo som més d'enviar-li whatsapps, però no crec que hagi ningú que tremoli quan...
I malament siguin secrets els consells de govern, n'hi ha hagut qualcun que hagi... No que vos hagi estirat del monyo, perquè no crec que hagi arribat mai en aquests extrems, però si del s'està un més que l'altre.
Mos duim molt bé. I, de fet, crec que ho podries demanar a qualsevol consell privat, i crec que el primer que te diries seria això. I jo ho poso molt en valor. Vol dir, mos duim molt bé. Som un consell de govern on tothom rema i on som molt solidaris amb els altres consells. I jo això sempre els agrada molt. És a dir, hi ha èpoques que toca salut amb més dificultats, hi ha èpoques que toca educació... Hi ha èpoques que toca habitatge...
Que
s'han de negociar pressupostos. Però quan toca... quan hi ha un company que passa un moment més complicat o que qualque cosa no acaba de sortir, tota la resta se centra amb aquest company, tothom dona consells, tothom ajuda, tothom empeny, tothom mira de quina manera pot ajudar a desbloquejar qualque cosa, vol dir, som... I mos duim molt bé i mos ho passam bé.
Fins ara hem xerrat un pot d'esteus de manera genèrica. Xerrem dels altres. Quina opines de l'oposició que t'ha tocat tenir, en general?
Bé, jo respecte molt, no? Respecte molt l'oposició, sobretot partits que estan en crisi de lideratge i que no saben molt bé cap on han de tirar o qui seran els seus candidats o qui no. Vol dir, jo crec que són moments... Jo ho respecte molt perquè jo també he passat. Vol dir, jo he estat 8 anys a l'oposició, moments en crisi important dels meus partits. Per tant, ara veus aquestes crisis en els altres partits i jo ho respecte. Crec que són processos que s'han de passar, que alguns que fan autocrítica ho passaran més aviat i que els que encara no fan autocrítica tenen un problema més gros.
I què els demanaries? Ho dic perquè són durs en tu, eh? Vull dir, quan feis les sessions parlamentàries pot ser que estiguin un pot de nortats, que no tinguin lideratge, però fan el seu paper, eh? Vull dir, no...
És que, a més, l'han de fer. Què demanaria? Demanaria que se faci crítica sense atac personal. Demanaria que se faci oposició sense mentida. Jo m'he trobat mentides flagrants aquests 2 anys. I demanaria que se centrin les seves estratègies en la gent d'aquí, en la gent de les Illes Balears, i no en estratègies nacionals.
Arribam al final, en els darrers minuts d'aquest programa, on queden 6 i poc, i estic cavilant d'aquí poquets dies veurem un missatge teu
de cap d'any
en aquesta mateixa casa, però per televisió. Ja t'hem pensat més o menys el que has de dir.
Bé, abastem elaborant, perquè, clar, com que l'actualitat, a més, passa tan ràpid, cada pic el grau més tard, per si un cas hi ha res
de nou,
però sempre és un missatge de balanç, és un missatge també de rendir comptes, és un missatge de...
No pots avançar on serà,
De reptes, supos que sí, que ho puc avançar, no sé si ho puc avançar. Enguany serà... He mirat per si me deixaven avançar-ho.
Però si no s'ho pot fer, jo t'ho vull ficar dins un problema.
Sí, enguany serà a Menorca.
A Menorca, que guapo.
Enguany, l'any passat vaig anar a Eivissa, el primer any va ser aquí, amb aquesta llotja recuperada i oberta a la cultura. Abans em demanava de les coses més orgulloses de la política cultural, de les coses que més orgulloses estic, també. D'aquesta política cultural que pareixia que era exclusiva de l'esquerra i que s'ha demostrat que l'esquerra no sap gestionar cultura, no sap tenir ambició i excel·liança en cultura. Jo n'estic...
Ara t'ha sortit la vena.
Molt orgullosa en la política cultural. Sí.
Fins ara havies estat molt bona l'altra.
Sí. Però bé, sí, serà de Menorca, amb un missatge de més d'esperança, de reptes futurs, de confiança i fe en la nostra comunitat, en les nostres illes, en la nostra capacitat. Jo crec que som un poble de gent fanera, un poble de gent tranquil·la. No volen molt que m'ho facin els comptes, però alerta si mos trepitgen qualque cai, perquè mos aixecam tots a una, no? Per tant, serà un missatge també de reivindicació i també de reivindicació de la nostra identitat com a poble. Jo ho deia abans, he començat dient que estic molt orgullosa de ser d'aquí, molt orgullosa de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i Formentera, cada una diferent, però que estem també fent feina, i això també m'ho han dit diverses vegades, perquè aquest sentiment balear, que qualque pic és com una entelèquia, doncs, sigui cada vegada més una realitat, d'aquesta mà que mos separa, però que també mos pot unir, i sigui també una reivindicació, perquè al cap i a la fi estem a Nadal, de la nostra cultura, des Nadal, de la nostra cultura, de la nostra història i del nostre patrimoni.
I ja per acabar, ves pensant una cançó, que m'ha de demanar una cançó per acabar l'entrevista, ves pensant. M'ha quedat més una pregunta.
Menys mal que m'ho has dit amb un pot de temps, perquè som molt dolenta per això.
Idoi, pensa, que vila. La meva darrera pregunta és, ara ja sí, any 2026. Deixem l'any 2025 enrere. Vull saber un poc quins són els reptes que te marques a curt termini, perquè he xerrat de mig i llarg termini, hem xerrat molt poc de curt termini, per tant, ara sí que vull que te banyis un poc en el curt termini, any 2026, govern de les Illes Balears.
Bé, jo crec que, bueno, hem anat desgranant una mica, però l'aprovació d'aquesta llei de projectes estratègics, aquesta llei d'acceleració d'inversions, jo crec que fa molt d'anys que sentim xerrar de diversificació, i aquesta és una llei que, si haguessin de resumir, perquè té un nom molt llarg, però si haguessin de resumir, és diversificació. És acceleració, és posar estora vermell per aquells que inverteixen, que creen llocs de feina, que fan millors aquesta terra. Per això la llei agrària també és molt important, és una llei cabdal. Després, culminar molt d'aquests projectes a curt termini del Pla d'Illes en Transformació, moltes escoles, hi ha molta obra pública en marxa, culminar en els nou drets que han conquerit aquests dos anys els ciutadans de les Illes Balears, especialment les persones amb discapacitat, les persones més vulnerables, aquests nou drets que també jo me fan sentir molt, molt orgullosa d'aquesta societat més diversa, més plural.
I pressupost? Tens un coratge.
I pressupost, jo sempre he dit, l'any passat, guany, 2025, els vàrem aprovant el juliol, per tant, nosaltres sempre estarem disposats a xerrar de pressupost, perquè crec que tenim un sostre de despesa de 360 milions d'euros per poder invertir precisament en més habitatge públic. Jo sí que és de dir també un repte per aquest 2026, és veure començades en 90% d'aquests 1.200 habitatges que hem anunciat, que 90% veure-los començat dins aquell 2026. Sens dubte, habitatge. i estem estudiant també noves ajudes per poder estar de vora aquell que ha d'accedir a un habitatge, millorar les condicions de la hipoteca jove, millorar les deduccions fiscals, però n'estem estudiant d'altres també per aquest 2026, per estar de vora, sobretot, a la gent que té problemes per accedir a un habitatge.
Au, vinga, molla, li sé quin so, que ja hi vam. I aprofito jo per despedir-me dels nostres oients. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest programa especial avui en Amarga Proent des d'IB3 Ràdio. I acabem amb aquesta cançó que es diu...
Pues per jo és una cançó molt especial d'una persona molt especial que ha tingut un any complicat. Per això Fa un fred de neu de Jaume Anglada.
Amarga Proent, presidenta, moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau.
Fa un fred de neu, el cel és un estel de llum i color, de plata i vermell. Hi ha gent al carrer amb un somriure diferent. Fa un fred de neu. Els nins amb figuretes de paper, hi ha un foc encès que crema un desig. Sota aquell arbre fet hi ha regals de colors, d'esperança i amor.